tot costa.
Si Gordon és velocitat pura, Adeyemi tant o més. Falta saber quin davanter centre vindrà o fins i tot si el Barça planifica amb la possibilitat que Rafinha no continuï. Però el que està clar és que Flick vol encara més vertigen al davant.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dijous, 9 de juliol de 2026, el dia que hem sabut que Adeyemi, el jugador del Dortmund, serà amb tota probabilitat el segon fitxatge del Barça aquest estiu. De seguida en parlarem, però abans, Roger Arbusà, bona tarda.
Què tal, Costa? Bona tarda.
Pendent a Los Angeles de les hores prèvies de l'Espanya-Bèlgica de demà als quarts de final de la Champions.
Sí, demà aquest partit, avui sentirem protagonistes, ara una zona mixta, amb Oyarzabal, amb Gavi, amb Borja Iglesias, i més tard, que serà molt tard ja per vosaltres, a quarts de dues, sentirem De La Fuente, el seleccionador espanyol, en la prèvia d'aquest partidàs de quarts, demà aquí a Los Angeles, Espanya-Bèlgica.
Mentre esperem totes aquestes veus, arrenquem el repàs del diari del Mundial.
El Mundial al tot costa. Agenda.
Avui arrenquen aquests quarts de final després de la jornada de descans d'ahir entre els vuitens i els quarts. Partidàs avui a les 10 de la nit, França-Marroc. Un partit que jugarà a Boston. Demà a les 9, aquest Espanya-Bèlgica. Dissabte a les 11, Noruega-Anglaterra. I a la matinada de dissabte, diumenge, a les 3, Argentina-Suïssa.
Partidàs d'alt voltatge, aquest França-Marroc d'avui, al camp, perquè s'enfronten dues semifinalistes, o repeteix la semifinal del Mundial de Qatar el 2022, però també perquè té un component sociològic que en l'últim enfrontament va comportar, esperem que avui no repeteixin, gravíssims incidents, sobretot a París.
El protagonista.
El protagonista és Dani Olmo, a qui hem sentit en les últimes hores des de Los Angeles. Ahir el jugador del Barça va prendre la paraula quan estem veient la millor versió del migcampista de Terrassa. S'ha convertit en un incondicional en aquesta selecció espanyola de Luis de la Fuente. És una peça clau, sobretot en contextos amb el rival tancat i enfonsat, i ell explota molt bé les seves virtuts des de l'autoexigència. Ahir deia que està acostumat a, des de petit, haver de demostrar el que val, i que ara ho està fent, està demostrant a De La Fuente com d'important és i com d'important ha de ser en aquesta selecció espanyola.
La notícia.
L'alerta vermella a París, ara ho deies, avui arran d'aquest França-Marroc, és un partit declarat d'alt risc i per això està previst que uns 10.000 policies vigilin la capital francesa. En total, 20.000 policies presents a tot l'estat francès. Els precedents que es recorden són les semifinals de l'anterior Mundial, també entre França i el Marroc, que van acabar amb 266 detencions al país, 167 a París. La comunitat marroquina és una de les més importants de França, on hi ha més de 2 milions d'habitants.
I a més es dona la circumstància que fins a 6 actuals internacionals marroquins són nascuts i formats. Per exemple, el mateix Bouadi, un dels jugadors que més ens ha cridat l'atenció en aquest inici de Mundial, és format al futbol francès.
La veu del dia.
Roda de premsa tensa ahir en la prèvia d'aquest França-Marroc. És també l'anècdota de les últimes hores. Parlava el jugador marroquí del Real Madrid, Brahim, i de cop i volta dos periodistes es van començar a discutir. Brahim no sabia d'on li baixava, es va haver d'aturar la compareixença mentre aquests dos periodistes s'escridassaven, i tot va ser perquè un mantenia el braç enlairat per demanar torn de pregunta, i l'altre li recriminava que li tapava la càmera. Per això van començar els crits davant una reacció força divertida d'Abrahim, que, com dèiem, no sabia què estava passant.
Bé, a vegades els periodistes...
Tenim algun exemple per aquí, també.
Sí. No caldria dir noms, però vaja. No són els periodistes marroquins o francesos, no sé d'on tenen, no són els únics que es discuteixen.
No, per aquí també hi ha algun element.
Va, tanquem aquí l'agenda diària d'aquest Mundial, el dia que arrenquen els quarts de final. Avui ens hem guardat la lupa del Torquemada per una mica més endavant, de manera que Sònia Oleart, bona tarda.
Molt bona tarda.
Ara t'anava a dir Sònia Jalma, imagina't com...
On és la Sònia Jalma?
Està als Estats Units, al Mundial.
Te la trobo falta.
Tots. Ella està preparant el ruix final del Mundial. Ja veuràs com reapareix com un autèntic cicló en les pròximes hores. Amb la Sònia Oleart repassarem l'actualitat de la resta del món esportiu. Sònia, què ens expliques?
El comitè d'apel·lació de la Federació Espanyola de Futbol... Això t'ho explicaré després, espera't. El Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia de Dortmund, Karim Adeyemi. El jugador de 24 anys ja ha comunicat al club alemany que no vol renovar i que vol marxar al club blaugrana. Ara Barça i Borussia Dortmund han de negociar les condicions del traspàs per afrontar aquesta i altres operacions. El Barça ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió dels propers anys. D'aquests 210 milions, el primer cobrament seria ara al juliol i el segon al novembre.
De seguida, la Laia Tudel amb tots els detalls d'aquest principi d'acord entre el Barça i Adeyemi i també aquesta necessitat de cash, d'efectiu, que és evident que el Barça no té ara mateix per afrontar els fitxatges d'aquest estiu. Els que ja ha fet, Gordon i sembla que Adeyemi, i els que puguin arribar, que se suposa que encara ha d'arribar un nou com a mínim.
Pere Romeu ha firmat avui la renovació com a tècnic del Barça femení de futbol fins al 2028. Romeu demana una incorporació en atac i sobretot fitxatges en defensa i diu que a la Lliga hi ha més competència de la que sembla, en referència a les paraules d'Alexia Ndai.
A Romeu li han explicat això del crèdit i ha dit o ara o no em fitxaran a ningú i ha aprofitat el torn.
Pues que es posi a la cua perquè ara el Palau també deu estar.
Sí, al Palau abans haurien d'aclarir qui fitxen, que per cert avui en parlarem i després ja mirarem si hi ha diners o no.
L'Espanyol ha presentat el tercer reforç de cara a la temporada que ve, el migcampista brasiler de 20 anys, Gabriel Moscardo, que arriba cedit del PSG. El femení ha anunciat el fitxatge de la davantera andalusa Anita Marcos, que arriba procedent del Madrid Club de Futbol. El fins ara jugador del Celta, Òscar Minguesa, que finalitzava contracte fitxat pel Crystal Palace anglès per 4 temporades.
Aquí al Celta, evidentment, se li escapa un jugador i al Barça, que en cas que hagués hagut un traspàs encara tenia un percentatge, evidentment, com és una sortida lliure, doncs perd el que hauria pogut ser un bon pessic. Sort per Minguesa en aquesta nova etapa ara a la Premier.
Ara sí, el comitè d'apel·lació de la Federació Espanyola de Futbol ha acordat suspendre cautelarment l'execució de la sanció de tancament parcial de l'estadi de la Nova Creu Alta arran de la invasió de camp durant el final del partit d'ascens davant el Zamora. Tot això mentre resol el recurs presentat pel Club Vallèsà.
Li han fet com a Balogun, que ja, si tornes a fer-ho, ja si de cas ja et sancionaríem, no?
Sí. Òscar Sanz és el nou jugador del Club Sabadellenc, migcampista de 26 anys que arriba provinent del Nàstic. I el Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista Ivan Morante, que arriba lliure després d'haver jugat els dos últims anys al Burgos. En tennis, a Wimbledon, la txeca Carolina Mujova és la primera finalista al quadre femení. En joc ara Marta Kostiuk, que s'enfronta a Linda Noskova, que ha guanyat el primer set. En joc ara el segon. I segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el Barça de bàsquet treballa en l'ampliació de contracte de Joel Parra amb una clàusula de rescisió per sota del 1 milió d'euros. I també treballa en la incorporació d'Alexander Sekulic, tècnic fins ara del Dubai Bàsquet, campió de la Lliga Adriàtica.
El Macià ens posarà el dia dels moviments en el mercat del Barça de bàsquet, a la banqueta, també per retenir Joel Parra, que durant uns dies va semblar que fins i tot podria abandonar el club, i també pendents del mercat de la penya.
Sí, a Badalona, Nicola Provítola ja té l'oferta de la penya i sembla que, tot i tenir també una oferta superior d'Eurolliga, el jugador es planteja acceptar-la. Demà el Joventut farà pública la contractació de l'interior Emer Sulejmanovic. Això. El Barça de futbol sala incorpora el tanca, atenció, Soleil Mojodini per les pròximes 2 temporades. És el capità de la selecció francesa, no riguis. En waterpolo, el Mataró femení ha anunciat el fitxatge de Caral Anton, jugadora internacional de 18 anys procedent del Sant Andreu. la incorporació d'Anton Arriola pocs dies després que el club maresmenc hagi comunicat la renovació del gruix de jugadores importants i del tècnic, el nostre estimat Dani Ballar.
Podem-te dir cara a l'Anton, perquè t'has de dir Soleil Mujudin.
Això mateix. El Mundial de MotoGP s'atura aquest cap de setmana a Alemanya, la darrera cita abans de les vacances. El campió Marc Márquez, en plena remuntada, arriba a Sant Xering, el circuit en què més èxits ha aconseguit la seva carrera esportiva, 12 victòries a les 3 categories. Fins ara, el Tour de Cervera diu que vol estar almenys al podi, i el Tour de França, que me l'havia deixat, avui etapa important, Pogacar ho ha rebentat tot.
Sí, sí, gairebé ha decidit el Tour. Jo crec que l'únic repte que li queda és decidir el Tour a la primera etapa, que s'ho pot plantejar de cara a anys vinents. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dijous. Evidentment, d'aquest tros d'etapa de Pogacar al Tour en parlarem després amb l'Isaac Vilalta, i també és el dia que tenim una pregunta per la nostra audiència.
Que podeu trobar tant a Twitter com a Facebook com a Instagram del Tot Costa. Allà podreu dir la vostra. El Barça a prop de fitxar a Adeyemi. Què us sembla? Teniu tres opcions: m'agrada, no m'agrada o no el conec prou.
Des d'ara i fins les 8, versió de butxaca, però amb el mateix material de sempre. Sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí, a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607 0709 28. 607 0709 28.
Avui amb la companyia del Santi Jiménez, que ja ha fet la seva aparició, ara sí, clarament, indiscutiblement, com a segona veu del...
Sí,
del...
no, bueno, Sònia Bolear també...
també.
Doncs, segona, la primera... La primera la... tu ja com a primera?
No.
Ah, Sònia Lear primera, jo segona,
i, jo la
i tu aquí fent les teves coses.
I fins i tot, amb permís de l'Arbusà, que no acabi sent la quarta. Mireia Ruiz, bona tarda.
Molt bona tarda.
Quin número de veu vols ser tu?
La cinquena, no? Ja per ordre em toca.
Sí, jo et deixo la segona, eh?
Em deixes la segona, però llavors no podràs parlar amb molta estona.
Vale.
No.
Això serà impossible. En fi, que arrenquem. Avui, d'aquí una estona, ens guardarem la teca mundialista, però avui el nom del dia és Adeyemi.
Tot Costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Oh, Lotta Rosey, un clàssic d'ACDC que el Salva Pou ha volgut punxar per arrencar el Tot Costa d'avui. Avui, Bon Scott, el cantant original dels ACDC, hauria fet 80 anys. Malauradament ja fa molts anys que no celebra aniversaris, perquè es va morir amb 27, però continua sent un mite pels que ens agraden els AC/DC. Laia Tudel, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Parlant de mites, el, esperem-ho així, pròxim mite del Barça respon al nom d'Adeyemi.
Sí, el Barça té molt avançada la incorporació d'Adeyemi. De fet, ja té un principi d'acord amb el jugador, és una informació que va avançar el Gerard Romero a Gigantes. El jugador li queda un any de contracte amb el Borussia Dortmund, i després d'arribar a aquest acord amb el Barça, el mateix jugador ja va comunicar al Borussia la seva intenció de no renovar amb el club alemany, i que de fet el seu desig és marxar al Barça. El club blaugrana ja hauria fet una primera oferta, és cert que una primera oferta a la baixa, en som conscients també des del Barça, perquè estem parlant d'una oferta al voltant d'uns 20 milions d'euros. La valoració que ara mateix, o la quantitat que esperaria el Borussia Dortmund rebre pel traspàs d'Adeyemi, seria uns 40 milions d'euros. Tot just s'ha iniciat la negociació. Jo crec que des del Barça, amb fonts consultades, són bastant conscients que, evidentment, els 20 milions d'euros es queden curts i potser acabarà aquest traspàs en uns 30 milions més variables, és a dir, en el total una xifra que s'aproximaria als 40 milions d'euros. Tot i així, el Barça consideren que és una oportunitat de mercat i que és un jugador que el més important li agrada a Flick, i que és una petició de Flick, que el veuen per la banda dreta, aquest jugador. És cert que és una posició que ara mateix és la posició de Lamine, seria doncs, la idea d'incorporar aquest jugador per doblar aquesta posició de Lamine. També hi ha Rodri Bardaggi en aquesta posició, però vaja, aquí sí que aniria per davant a Adeyemi, veurem què passa amb Bardaggi.
De Bardaggi encara no se sap si acabarà sortint o no. El pla no, inicial, home, recordo que ens vau explicar en el seu moment que la idea de Flick era que marxés cedit per tenir minuts, però ara mateix, vaja, dilluns l'esperen per començar la pretemporada.
Sí, la començarà la pretemporada, però vaja, entre que la idea ja era que sortís cedit i la incorporació que es tancarà de Adeyemi, jo crec que vaja, ja li van ensenyant una miqueta el camí a Rodri Bardaggi, veurem com acaba el mercat i on acaba Bardaggi, però vaja, la idea seria segurament doncs, buscar-li aquesta sessió a Bardaggi. No és un fitxatge que s'hagi de tancar de forma imminent, és a dir, no el tindrem les pròximes hores, però sí que és cert que a Flick li agradaria tenir-lo per l'estaix d'Anglaterra, que és d'aquí dues setmanes. Per tant, bé, els pròxims dies, en principi, és quan s'hauria de tancar aquest acord entre el Barça i el Borussia Dortmund pel traspàs de Karim Adeyemi, 24 anys, i una incorporació que, insistim, d'entrada parlen d'ell des del Barça com a un reforç per l'extrem dret, per la banda dreta, la banda de Lamine, però és cert que també hem vist Adeyemi jugant en altres posicions del davant, tant sí, a l'esquerra com també de davant i centre.
De fet, ara en parlarem amb el Ricard Torquemada, ell... Els cops que l'hagueu vist jugant contra el Barça, per exemple, als quarts de final de la Champions de fa dos anys, entrava per la banda esquerra, quan Flick se'l va endur al Mundial de Qatar el 2022, era jugador de banda esquerra, però és veritat, i ara en parlarem amb el Ricard, que ha anat, és un jugador que és bastant versàtil i que aquesta temporada, per exemple, ha anat mutant la seva posició. Alguna cosa més sobre aquesta operació a Adeyemi, Laia?
Recordar que és un jugador més de la factoria Jorge Mendes, que això sempre
ajuda.
Facilita les negociacions.
Sí, sí. És veritat que Anthony Gordon no ho era, però...
Ja ho serà.
Ja ho veurem. Sí, bueno, però en el moment de la gran operació no ho era, però aquest sí que ho és. N'hi ha molts d'entrada i de sortida. Ansu també ho és i ha acabat el Mònaco. Caçador, que se suposa, tot i que ell de moment s'aferra a la seva continuïtat al Barça, també s'escudaria Mendes. En fi, és inevitable que Jorge Mendes aparegui gairebé cada dia en el nostre menú diari. Va, qui és Adeyemi? Comentem amb el Ricard.
La lupa del Torquemada.
Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, així d'entrada, Adeyemi, què et diu?
Home, amb la informació que ha donat la Laia i em dona més context. D'entrada, crec que és un jugador que costa trobar-li una posició al pla del Barça, al context del Barça. Entenc que Flick vol electricitat, vertigen, intensitat, velocitat, tot això a Adeyemi quadra, però és un futbolista que necessita més aviat llibertat, espai, aire, i al Barça tot això costa molt tenir-ho, sobretot perquè molta part de la temporada has d'atacar contra equips més aviat tancats.
Perquè, per tant... pregunto, Ricard, no pot ser que Flick li semblés que l'any passat vam córrer poc, i perquè els dos davanters no és que siguin perfils similars, però són rapidíssims.
Sí, és veritat, però clar, han de tenir espai per córrer. Si no, toparan contra la paret, sí, o contra el mur, o sortiran del camp. Vull dir, la clau aquí... O sigui, jo crec que Gordon és un jugador més capaç d'adaptar velocitats a espais... recorreguts, mirada futbolística, comprensió del joc. Jo crec que Adeyemi necessita llibertat. Això no vol dir que no pugui passar pel sedàs d'un pla més elaborat, més col·lectiu, però on ha destacat sempre Adeyemi és en la llibertat absoluta. És a dir, com més espai ha tingut, Adeyemi ha estat més determinant. Costa, és un jugador que viu tot amb molta velocitat i que per tant li costa ser precís, perquè no és fàcil que pugui tenir pausa, no, en espais reduïts no és la seva, diríem, zona de comoditat. Ara bé, dit això, si com explicarà l'Ai ha vingut a fer els minuts que descansi la Lamine Yamal, doncs no és un problema. Tampoc veig que sigui un traspàs gaire car. té 24 anys, Flick l'ha tingut a la selecció alemanya, per tant el coneix, millor que ell no el coneix ningú, millor que ell ningú no sap per què el vol, on se l'imagina, a banda de ser el suplent de la Minya Mal, per tant tampoc és una... O sigui, tampoc seria una cosa molt, molt estrambòtica.
Si ara no... que dius això, Ricard, se m'acut, estic pensant sobre la marxa, que no sigui amb voluntat d'avançar la transició de la Min cap a dins.
Jo crec que
hi ha... Jo molts cops quan no, la Min per dins, jo pensava ja, però llavors haurem de fitxar un extrem dret, perquè no en tenim.
Sí. Jo d'entrada, el primer que he pensat quan he sentit el tema de Yemi, he pensat, és un fitxatge que té una lletra petita que ara no sabrem.
No, clar, clar.
Que no sé si és la marxa d'un dels jugadors del davant, o sigui, algú potser pot marxar, és a dir, que sigui un fitxatge preventiu, que es digui, mira, com és una oportunitat de mercat que em diu la Laia, doncs ja el tinc i ara a veure-les venir, no he de córrer després per completar la plantilla, és un jugador polivalent, em pot jugar de nou, tot i que no se sent còmode, torno a dir, en espais reduïts, però per estirar desmarcades, per iniciar pressió, és un receptor, tens molt bons passadors al teu voltant, per tant, aquí tindria un sentit, però és prescindible. Si tu mires la plantilla ara, dius a Adeyemi, doncs si vol venir, que vingui, però...
No et veig emocionat, eh?
No.
No,
no. Però sí que entenc que si Flick el vol, que és el que més el coneix, sí, té un pla. És a dir, no estic emocionat, però no et desqualifico, perquè tinc la sensació que necessita...
S'ha de veure, sí, sí.
El fitxatge necessita una lletra petita que tindrà segur. És a dir, no s'ha fitxat a cegues a Adeyemi, ni se l'ha fitxat per un caprici, ni ningú no s'ha tornat boig. Però ens falta context, ens falta explicació. Perquè si Rafinha marxa, doncs de cop i volta... Doncs ja tens Adeyemi i Gordon, que són dos futbolistes similars en algunes coses, però molt diferents en d'altres, un dretà, un esquerrà, un jugador que pot anar més per dintre, un que pot anar més profund i que no per dintre no el necessites, que pot jugar de nou, que a més pot ser el segon de la Minya Mal si Verdaggi marxa, és a dir, t'ocupa, diríem, un espai interessant. Ara bé, a pes, ara mateix, amb els sis davanters que té el Barça, la pregunta és... demà comença la temporada, doncs la Adeyemi és prescindible. El tema és que demà no comença la temporada, que segurament han de passar coses i que potser el Barça fa els deures per avançat, per no haver de córrer després a buscar un Adeyemi per la vida, perquè necessites profunditat de plantilla. Flick ja té assegurada uns estàndards de qualitat i unes possibilitats que segurament ell valora. Però jo l'Adeyemi, el millor Adeyemi, l'he vist sempre en contextos d'espais oberts, de transicions, de llibertat, i també hem de dir que l'última temporada d'Adeyemi, si el Barça pot fitxar-lo per aquests diners, és perquè l'últim any i mig d'Adeyemi ha estat en caiguda.
Lesions musculars, fins i tot diria que alguna trifulca amb l'entrenador, amb Niko Kovac...
Bé. Algun problema extraesportiu...
Sí, no arriba en el millor context, però com diu el Ricard, si arribés en el millor context no valdria 30 milions, potser 30 o 40, els que acabin sent, però segurament seria un futbolista més car, i en tot cas arriba a una edat, 24 anys diria... Que té...
Molt jove, encara.
És a dir, pels detractors del fitxatge de Gordon, que era... pot ser que a Flick li agradi, però 80 milions és una pasta, en aquest cas no és un fitxatge, no serà un fitxatge car.
Sí. Però mira, això de la quantitat també t'ajuda a entendre. És a dir, per mi Gordon és una necessitat, i per tant entenc que es pagui més que per Adeyemi. Adeyemi, per mi, és prescindible... però si està a un bon preu i no saps què ha de passar amb la davantera, doncs te'l quedes. O sigui, jo per mi el fitxatge de Gordon té sentit, i el de Adeyemi ara, sense lletra petita, no en té tant.
Doncs ens quedem amb aquest titular i esperarem a veure quin sentit hi dona Hansi Flick, que al final és qui serà responsable de treure profit d'aquest fitxatge quan es tanqui, que està molt ben encaminat, però encara no és oficial. Ricard, alguna cosa més?
Una abraçada a tothom.
Gràcies, una altra per
adeu.
Tu.
Adéu.
Santi, Mireia, ja sou adeyemistes?
No, encara no. Però com crec que tots confiem en Flick, més que adeyemistes, som friquistes, i Flick el coneix, i Flick l'ha tingut a la selecció d'Alemanya, ell sap, una mica el que deia ara el Ricard, sabrà el que pot donar i si l'ha anat a buscar serà per alguna cosa. Té incògnites. A mi m'ha sorprès el nom. No esperava que aquesta posició estava... No sé a quin context que estarà.
El mercat del Barça en general és Julián, Flash Gordon. Julián, Adeyemi.
Que ja em sembla divertit.
A mi em sembla bé. És el que deia el Ricard. El que no pots fer és estar tot l'estiu esperant a veure quan et costa Julián i a última hora, el 20 d'agost, haver de fitxar Gordon, Adeyemi, perquè potser Gordon jo crec que ja no hauria estat disponible. I en el cas d'Adeyemi, vés a saber.
Sí, exacte. Adeyemi, hi ha l'any i mig que tu comentaves, que no ha estat... Se va tenir una aparició fa 4 anys monumental. Imagino que si Flick el demana és perquè també el deu veure com un jugador per recuperar, per la pressió, per tenir el lateral... tenir marcat molt el lateral, que no pugi el lateral rival. I aquí, no sé, s'haurà de veure...
És un jugador espectacular de veure el córrer. Ara,
sí,
és el que deia el Ricard, la majoria de contextos contra el Barça...
És allò, que el que sí que ens dona la pista és que Flick vol més, ara que començàvem a CDC, Flick vol més rock and roll, eh? Vol sortir disparat.
Sí.
Vol córrer com que aquest equip corri, no que corri molt, que ja crec que és un equip que ja corre molt, que corri més ràpid.
Preparador físic nou, dos, Carl Lewis i... No va dir Ben Johnson, no. Carl Lewis i Usain Bolt al davant.
Sí.
A córrer.
No, i a més, hi ha preparador físic que sembla Hyperman. És una bèstia part d'aquest
tio. Ah, sí?
No li has vist les fotos?
Bé, m'he fixat més en la cara que no el coneixia.
No, pot sortir a 300, aquest tio. Defensa les Termòpiles ell sol.
Molt bé. Ja ens anirà bé que aquest any hi ha Mourinho.
Com passa sovint... Sí. M'ha tranquil·litzat bastant sentir el Ricard, perquè...
Doncs no estava molt il·lusionat.
No, però m'ha tranquil·litzat amb el tema de la lletra petita, amb el tema dels contextos, diverses coses que quan... jo m'he llevat aquest matí... he sentit el que va explicar el Gerard Romero ahir la matinada i he començat a intentar fer una mica el puzzle de tot plegat. El primer pensament ha estat un extrem esquerrà que jugarà a la banda de Lamine o que jugarà a la banda esquerra, que és la de Rafinha, però també ha vingut Gordon, però Adeyemi jo de nou no sé veure jugar.
Jo crec que com a nou és menys adaptable que Gordon.
Gordon ha jugat de nou.
Sí.
I ell també, però
més Gordon.
Però tenint en compte que marxa el Lewandowski, el Barça necessitarà algú que no pugui fer de nou, sinó que sigui un nou.
I per mi no és Ferran. Vull dir que, i després quan parles una mica amb la gent de dins del club, tota l'estona és... Diuen dues coses. I la repeteixen des que va començar l'estiu, per dir d'alguna manera. Un... és Julián, i la segona és perquè hi hagi entrades a haver sortides. I llavors, quan he vist a DM i tot, he pensat, hi ha verdatge i ja el tenia fora de l'equació, això ja ho donem tots per fet. Però què passa amb Rafinha, per exemple? Perquè estan precipitant una sortida? O què està passant aquí dins?
Jo crec que a Rafinha no el tenen del tot segur. Jo crec que no...
A mi em fa aquesta sensació.
Cada vegada tinc més la sensació que va passant això.
Però jo crec que pel club jo crec que Rafinha se'l quedarien. Clar. I no ser Rafinha per les informacions que arriben de Brasil, per l'oferta astronòmica que té d'Aràbia Saudí.
Però escolta, si tu pots permetre i trobes la peça, a mi em sembla bé treballar així, perquè el 15 d'agost, una mica com Íñigo. No, és que Rafinha se'n va perquè...
El que no pot ser és que amb la lliga començada se te'n vagi un tio.
Correcte, sí. Estem d'acord.
I no tinguis el recanvi. Després hi ha una altra cosa que diuen, també seguint el fil que deia la Mireia, que Deco, quan li preguntàvem pel nou, que sí que és veritat que diuen Julián, però Julián tampoc seria el nou tipus Lewandowski, el nou tipus...
Tampoc és un nou clàssic.
No és un nou clàssic. Deco sempre parlava de... Mireu el Paris Saint-Germain, que té un nou, que és Gonçalo Ramos, però que no el fan servir.
No, l'han venut, de fet.
I Deco sempre deia, mira, amb Dué, Barcolà i Cabrasquelia...
És de conya, però clar, amb tot el carinyo, ni Gordon ni Adeyemi no són Cabrasquelia ni Dué, i m'atreviria a dir que tampoc Barcolà. És que jo ja entenc que la situació és la que és, però establir paral·lelismes amb altres situacions...
Bueno, que Deco, però mi... jo dic el que deia Deco, que diu, el futbol, sí, va, sí, el no, futbol no, va cap a una altra sí, a banda.
A mi em sembla collonut del plantejament.
El nou aquest, però totxo de davant...
El que jo dic és que Luis Enrique és un mag i ha fet un miracle al Paris Saint-Germain, però que si aquests tios s'intercanvien les posicions com se les intercanvien, en gran part és perquè són boníssims. Molt i jo, amb tot el carinyo, crec que ni Gordo ni encara menys Adeyemi no són cracs, però en fi, sobretot in Flick We Trust, esperem sí, sí, que tregui el rendiment sí, que ell n'espera i que nosaltres no veiem.
In Flick We Trust, jo la primera, ja ho sabeu que sóc la més fliquista de tot el món, però i a mi hi ha un tema que ja sabeu que a mi m'obsessiona molt, que és que només estàs fitxant cap, de mig cap endavant, o sigui, davantera. I
bueno, que falta Cancelo. O sea,
no, però el Cancelo no el conto, ja el dono com a part de la plantilla. I em sembla fantàstic la gestió que està fent Gerard Martín de començar ell pel seu compte la pretemporada abans que comenci tot, i enfocant-se, i primer equip, i amb la mentalitat de ser un... consolidar-se amb Cubarsia com a parella de centrals, però només estan sortint noms a la davantera, i a mi això és una cosa que m'inquieta.
Tu vols un central.
Jo crec sí, que no només la Mireia.
Sí, sí.
Flick volia un central abans de començar l'estiu. El que passa és que és possible que el plantejament sigui... Ja, però és que, Hansi, hem de fitxar un nou, que no sabem quan ens costarà, i centrals que et marquin diferències... no valen 30 milions com a Adeyemi, valen molt.
Gens, però...
Vaja, jo ho entenc per aquí.
Tornem a l'altra part de demanar la bestreta aquesta que ha demanat el Barça, perquè ja són dos estius que no es poden fitxar, i jo m'estic tornant boja.
Bestreta vol dir crèdit.
Parlant de la bestreta, Laia, és una bestreta, és un crèdit, què demana el Barça per poder fitxar aquest estiu?
Bàsicament, el que ha fet és demanar un avançament dels ingressos que haurien de cobrar els pròxims anys pels drets de televisió.
Per tant, és un crèdit, però en el fons és una bestreta, perquè ho estàs fent sobre un ingrés que t'arribarà.
Tècnicament és un bon... Bé, el club no parla de préstec, però sí, és tu avances, demanes que t'avancin uns ingressos que hauries d'anar cobrant els pròxims anys.
I l'has de tornar.
I l'has de tornar, i hi ha uns interessos. Sempre ningú et deixa ni t'avança... Ningú t'avança diners gratuïtament.
A mi m'ho van explicar com vulguin, però si tu et deixes els diners... els agafes i els tornes a combo dos platos, però amb interessos sí, clar, es diu crèdit.
Tens raó que si fos una bestreta seria la mateixa empresa que t'ha de pagar qui t'ho avançaria i no hi hauria interessos.
I no hi hauria interessos.
Sí, és evident que és un crèdit.
I són diners que van directament a tresoreria, que és bàsicament pel que necessites pagar del dia a dia, com ara el que estàveu parlant dels fitxatges, que aquí amb la lletra petita insistim en la idea de que el Barça està fent la inversió, i per això també demana diners, i els fitxatges que hauria de fer en dos estius. És aquí. Està fitxant el que hauria de fitxar aquest estiu més el que ve, amb aquesta previsió de dos anys, perquè ja sabeu que l'any que ve doncs el tema de fitxar serà complicat. Per això està fent tot això el Barça, per això segurament la lletra petita en aquesta planificació a dos anys doncs refinya, en principi, ara parlàveu d'ell, en principi aquest any s'hauria de quedar, però tampoc està del tot clar, i menys a dos anys vista, perquè Ferran acaba contractant un any i la renovació de moment doncs no s'està parlant. Vull dir, hi ha molts condicionants, molta lletra petita que deia el Ricard, i que no oblidem que això, tot el que està fent ara el Barça està planificant per ara i per l'estiu que ve.
I no hi ha central.
Això també ens dona... I central tampoc el descartis, Mireia. El mercat és llarg, vull dir... Aquí em sembla impossible ara moltes coses per l'economia que tenia fins ara el club, però el tema central és una qüestió que també el Barça té present, per tant no descartem que pugui fins i tot arribar. La qüestió aquesta que dèiem d'aquest avançament d'ingressos que ha demanat, ho recull l'informe econòmic del club que ha fet l'empresa Morningstar, que és una empresa que qualifica l'estat econòmic del Barça, i en aquest mateix informe també el que diu és que estima que les obres, que això tampoc es podia saber, que el pressupost de les obres del Camp Nou hi ha un desviament d'uns 300 milions de moment. I
és que ja hem demanat un altre crèdit, no, per això?
Bé, demanarem...
Encara no, s'ha d'aprovar
l'assemblea.
Però ja demanaran més de 300 milions. Jo crec que aquí el Barça dirà, sí, són 300, però potser ja que hi
no,
som,
no
si hem de demanar permís,
diners,
demanem una mica més. Potser la quantitat que demanaran per finançar l'ampliació del finançament serà una mica més. Però vaja, i en aquest últim, en aquest informe, aquesta valoració que fa aquesta empresa, doncs el Barça ha passat del nivell més alt, podríem dir, de salut econòmica, que és el positiu, a un esglaó per sobte, que és que ara valoren que l'economia és, la situació del Barça és estable.
Molt bé.
No és negativa, que seria el més baix, és estable. al mig, bé.
Molt bé. Doncs bones notícies per part de Morningstar.
Morningstar.
Sí. Jo de tot això del crèdit entenc el plantejament que fa la Laia, que és el que ens trasllada al Barça, que és com que hem de fitxar-ho tot aquest estiu.
Aprofita l'1 a 1.
Perquè l'any que ve no el tindrem, em sembla bé, però a mi això d'anar demanant crèdits per fitxar em recorda... No, no, o sigui, Nico Williams el podem fitxar, el que passa no el podem inscriure. Doncs igual no anem tan sobrats de caix com...
És estrany, perquè és veritat que és el plantejament que et deien, que sí que hi havia,
que
diners a la
caixa. Que tenia problemes de liquiditat.
Sí que hi havia diners a la caixa, el que hi havia era el problema de reglament per poder inscriure.
Doncs...
I ara resulta que, bueno, no sé. Això d'avançar els fitxatges amb un any vista, si recordeu...
Això es va fer amb l'ascensió de la FIFA.
No, i amb el 2004, la segona temporada de la Porta, quan arriben Sandro i tal, també ho fan. El que tenien previst gastar-se en dos anys s'ho gasten en un, i ho avancen, que és quan ve Deco, precisament, Eto'o, i que aleshores acaben guanyant la Copa Europa.
En aquell cas va ser un encert rotund.
Sí, sí, sí. Van portar Márquez, van portar Eto'o, van portar a Deco, clar, i allò va sortir molt bé perquè el Barça es va reforçar molt quirúrgicament i molt bé.
Doncs esperem que aquesta vegada aquest avançament tingui els mateixos efectes positius. Laia, alguna cosa més?
Res més.
Gràcies.
Adéu.
El Barça prop de fitxar Adeyemi. Què us sembla? M'agrada, no m'agrada, no el conec prou. Sonia Oleart, què diu la nostra audiència?
M'agrada 58%, no el conec prou. 34%, no m'agrada 8%.
Bé, doncs, els que no els agrada són poquíssims, això està bé. Bon, ja es percep l'ademellisme.
L'Alfonso diu, si no recordo malament, en els partits que he vist amb el seu club, el Dortmund és un jugador molt ràpid, en espais oberts, el contraatac, que sol tenir bastantes ocasions de gol, la majoria un contra un, davant el porter, i en què en sol fallar bastantes. Similar a Ferran Torres, vaja. El Macià diu, si és per un preu raonable, és una aposta que amb la mà de Flick podria sortir bé, això sí, encara ens faltaria un nou. El Biel diu, no l'he vist jugar suficient per poder tenir una opinió formada, simplement desitjo que no sigui un Vitor Roque o un Hendrick de la vida i que no sigui el darrer reforç. El Jordi diu, és un perfil molt similar a Gordon, explosiu, treballador físic, però no és un killer. Depèn del que estigui buscant Flick, però entre Gordon, Ferran i Adeyemi sumaran 40 gols per temporada, es fa una pregunta. El Felip diu, m'agrada per posar pressió a l'estrella Lamine Yamal. I el Masdeu diu, m'agrada, a veure si per una vegada el Barça fitxa una futura estrella que acabi valent 100 milions o més, com va passar amb Olise, que sempre fitxem quan el jugador ja ha explotat i ens costa el triple.
Bé, de tots els escenaris, jo, amb tot el respecte, descartaria el de posar pressió a Lamine
Yamal i el d'Olise.
Vaja, si a Adeyemi li arriba a posar pressió a Lamine, és que Lamine està fent una temporada de pena i és possible que se'ns torci un palet al curs. Però vaja, que ja... de Yemisme, ara sí que ho he dit.
A més, si el Madrid fitxa Cucurella, nosaltres fitxem un que porta un pentinat encara com ell.
Ai, pel mateix cantó.
Sí, tenim un duel estilístic.
Sí, senyor, un duel afro.
Un duel afro, sí, o pelotxo.
I a més, de Yemisme fora que dins d'aquest estudi.
Ah, això sens dubte.
M'ha sorprès el percentatge.
Torquemada ens marca el camí. Sònia, fins ara.
Fins ara.
Joan Fito, per tancar la... Bona tarda.
Bona tarda.
Per tancar la plana Barça del dia, avui s'ha fet efectiva la renovació de Pere Romeu com a entrenador del femení, i Pere Romeu ha dit, calla, que aprofitarem això del crèdit.
A veure, de primera, és un Pere Romeu avui content, agraït amb el club, que ha explicat cosetes a nivell de mercat, ha dit que Graham Hansen i Torrejón renovaran, ha descartat que surti algú més a partir d'ara, i ha traçat una mica el full de ruta al mercat del Barça ara mateix.
Crec que hem d'incorporar un atacant, crec que hem d'incorporar gent a la línia defensiva, i al mig del camp crec que ja tenim molta, molta, molta futbolista, per tant crec que l'obsessió com a club ha de ser més aquesta vessant defensiva, d'intentar portar futbolistes que ens segueixin mantenint aquest to competitiu que tant desitgem, i que en això clarament estem, i portar un atacant més en recanvi de Salma.
Bé, veus, Pere Romeu sí que entén les necessitats de la Mireia, un atacant, però també defenses, perquè la veritat és que la part defensiva s'ha buidat bastant. curiosament, vaja, no curiosament, és així, el Barça té tantes migcampistes de nivell que, tot i la sortida d'Alexia, ni es planteja, vaja, també perquè la situació és la que és, però no hi ha cap mena de plantejament de substituir l'excapitana.
Mira, ara parlaves d'Alexia, tot plegat ha estat l'endemà de la presentació d'Alexia amb el London City a Manhattan. Pere Romeu ha discrepat sobre les paraules d'Alexia sobre el nivell de la Lliga anglesa i de la Lliga espanyola.
Nosaltres analitzem molt futbol perquè forma part de la nostra professió i us podem assegurar que hi ha nivells alts i baixos tant aquí com a la resta de països. Així que nosaltres seguirem donant-ho tot, seguirem amb un foc d'atenció altíssim perquè la Lliga ens prepara totalment per tot allò que volem a Europa, que és intentar aconseguir un altre cop els objectius.
Doncs res.
No cita directament Alexia, però
és evident.
Parlava.
I encara s'ha centrat en el potencial de les lligues i no en la caritat, sí, sí, i els projectes independents, etc, que jo crec que duraria per parlar-ne hores. Però no les tenim. Fito, gràcies.
A tu.
Una pausa i ens posem en mode mundial. Ara venim.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
Cris Joanico, Llach Gené 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
Esport i El Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
Abraham Orriols.
Jo em sento molt desgraciat per haver perdut a la meva mare, però alhora molt afortunat de tot el que he pogut viure amb ella.
L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
Catalunya Ràdio presenta Rècords. El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport.
Que m'ho va dir el seleccionador a la cara. Tu t'ho mereixen els jocs.
Rècords.
Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio.
Un altre cop et diu a mi que el nostre sofà al llit.
Pobre, que és que ha discutit amb la dona.
Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
Una de les 10 candidates és...
Quan el cel es torna negre.
Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
Els veïns desemparats.
Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
Dai, dai, Ico, dale, dale, let's go. Dai, dai, Ico, dale,
el Mundial al tot costa.
Gairebé 3:15 del vespre, reprenem el fil mundialista. Tornem amb el Roger Arbusà a Los Angeles. Hola, Roger, bona tarda, de nou.
Hola, de nou.
Mirant ja aquest França-Marroc que arrenca d'aquí a 2:16.
Sí, a les 10 de la nit vostres és la repetició de la semifinal de l'últim Mundial, del de Qatar. Aquell cop França va guanyar per 2-0 i ara França que arriba per molts com la gran favorita. El Marroc sense complexos, per què no tornar a unes semifinals. Recordem que el Marroc ve d'eliminar els Països Baixos. En França és dubte Tchouaméni, que arriba molt just per aquest partit. El lloc del migcampista del Madrid el podria ocupar avui Manu Koné. I a la banda esquerra veurem si es manté Barcolà o juga Désiré Doué. Lidera aquesta França Kylian Mbappé, una de les estrelles d'aquest Mundial, que ha fet 7 gols, ara en porta un menys que Leo Messi, i així veu Didier Deschamps, el seleccionador francès, el seu millor jugador, i també aquest partit contra el Marroc.
Kylian està bé a nivell mental, ha passat algo, no quiero volver atrás. Es un chico muy fuerte mentalmente, físicamente, está concentrado con el partido y va a ser, sí, muy duro.
El Marroc amb la baixa confirmada de Saibari, el jugador de Terrassa, sí que hi serà i arriba en plena forma Ounahi del Girona, que ve de fer 2 gols. També Brahim del Madrid, que tot i el favoritisme de França reivindica el paper d'aquesta selecció marroquina.
Una de las favoritas, pero si estamos aquí es porque nosotros podemos competir y también somos uno de ellas. Queremos darlo todo, queremos dar la mejor versión de nosotros y estoy seguro y confío mucho en el equipo de que será así y bueno, como digo, confianza plena en todos los compañeros.
Santi, Mireia, veieu el Marroc? Ja no dic posant problemes, que dono per fet que sí, eliminant França.
Jo crec que França és la favorita, però sempre, jo segueixo dient el que us deia la setmana passada, aquests que són favorits tan clars, al final els hi passa alguna cosa.
I jo segueixo dient el que et vaig dir la setmana passada. No sé en quin moment a França li pot passar alguna cosa,
no.
Perquè França ja ho ha demostrat, és per mi la selecció més potent del que portem de Mundial, i Marroc li fotrà les coses difícils, segur. Però és que em costa molt de veure una França eliminada.
Això serà avui, demà a les 9 a Los Angeles, aquest Espanya-Bèlgica. Roger, estaves pendent de la zona mixta dels jugadors espanyols abans de l'entrenament. Crec que has pogut rescatar declaracions d'un blaugrana.
Sí, de Gavi. Mira, el podem sentir. Li han preguntat com està vivint aquest Mundial, en què va deixar de tenir minuts després del primer partit, en què va ser titular. Ell insisteix que està aquí per ajudar, que, clar, que li agradaria jugar més, però que ell el que vol és guanyar el Mundial i està aquí pel que necessitin.
La verdad que estoy por y para el equipo, la verdad. Yo aquí venía a ganar el Mundial, tenía las cosas claras. El míster me conoce más que nadie y sabe lo que puedo aportar al equipo dentro y fuera del campo, y yo creo que al final, como te digo, obviamente todos queremos jugar más, pero lo importante es ganar cada partido y llevarnos la Copa del Mundo a España.
Gavi, que té ganes de ser decisiu en aquest Mundial i somia fer el gol de la final i se l'imagina així.
Bueno, no sé, yo siempre he pensado, bueno, y soñado que metía de chilena en la final del Mundial. Pero, claro, esos son sueños, ojalá se cumplan.
Bé, per tenir la carrera que ha tingut Gavi, a l'edat que té Gavi, has de somiar en gran. Si no, no pot ser, i somiar en gran és fer un gol de chilena en una final del Mundial. Jo crec que si el marques amb el cul i guanyes, acabes igual de content.
És el gol d'evasió, una victòria de Pelé, vamos.
Sí, és veritat. Va, busquem la nostra firma d'avui.
La firma.
La d'avui és la del davanter del Charlotte Independence, el John Vaquero. Hola, John, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, com
avui
esteu?
Ho faig en sentit contrari. Començo per demà. Espanya-Bèlgica, com ho veus?
La veritat és que si em preguntes fa dues setmanes, tenia més dubtes. Però la realitat és que Espanya ha anat creixent durant el torneig i bueno, crec que és una selecció que ha millorat en cada partit. I, bueno, jo tinc il·lusió.
Què passa a Bèlgica, que ha fet una mena de refundació a mig mundial, carregant-se vaques sagrades i tal, és com un rival difícil de calibrar, això evidentment, sense oblidar que té el millor porter del món sota els pals, vull dir que no jugues contra un ningú.
Sí, això és veritat. Jo crec que per mi el partit de Portugal em dona una mica més de por i també jo crec que era un pes una mica més de pressió, no? Per als partits que havíem tingut, no havíem guanyat a cap selecció, per així dir, amb que estigués jugant molt bé. I bueno, jo crec que el partit de Portugal ens ha de donar confiança i, bueno, Bèlgica està als quarts de finals, té un molt bon equip. Està molt treballada, però bueno, jo confio molt en Espanya i bueno, sobretot defensivament l'equip es veu molt bé i bueno, esperem que a poc a poc els jugadors davant pues, també puguin marcar les diferències.
Això serà demà. Avui tenim aquest França-Marroc. Ho veus tan... no tan clar, perquè el Santi i la Mireia han coincidit que el Marroc plantarà cara, evidentment, però el pronòstic el veus clar? Passa a França sens dubte o tens dubtes?
Pues la veritat és que tinc una mica de dubte perquè sí que França és la favorita, o sigui, això no hi ha cap dubte, però a mi m'encanta el migcamp del Marroc i crec que això també és el que pitjor té França. Llavors tinc ganes de veure el partit i veure si el Marroc pot donar un cop a la taula, en aquest sentit, fent un partit complicat per França, i bueno, defensivament també són un molt bon equip, llavors veurem. Jo ho veig igualat, la veritat.
Les semifinals que tens al cap són més o menys mainstream? És a dir, t'imagines un França-Espanya i un Argentina-Anglaterra o tens alguna altra alternativa?
A mi Noruega també m'agrada molt. Uh-huh. Crec que Anglaterra va guanyant i és un equip molt sòlid, però és que la Noruega de Haaland i Odegaard, uh-huh, juga molt bé també, és un equip molt serio i bueno, jo crec que aquest partit també serà molt, molt bonic de veure.
I a més serà un Haaland-Kane. Quin dels dos t'agrada més, tu, que ets nou?
A mi m'encanta Kane, la veritat, i la meva dona és el seu jugador favorit, així que també l'he de defensar.
No en parlem més. Doncs amb el John Vaquero des de Charlotte, pendent d'aquest Mundial, hem analitzat aquest inici, aquesta arrencada de quarts de final que viurem d'aquí a un parell d'horetes. John, abraçada, gràcies.
Una abraçada molt gran.
Santi, Mireia, vosaltres també veieu aquests quatre? Us imagineu com el John Noruega sorprenent
a Anglaterra? Jo crec que estic amb el John en la qüestió de que Noruega pot guanyar a Anglaterra, perquè no només és Haaland contra la Premier, i em sembla que l'altre dia comptava, hi ha 9 jugadors de Noruega que juguen a la Premier. O sigui, és un partit que es coneixen bastant. I, ojo amb Suïssa, que és un cunyàs d'equip.
I que Argentina...
No està, va, o sigui, va, depèn que tant de Messi, però Suïssa podria estar jugant 6 partits seguits al 0-0.
Sí, sí.
I tot dependrà si Mazandami es recupera i està llest pel segon partit, perquè el ladrillo de partit que em vaig menjar amb el Suïssa-Colòmbia no té
preu. Terrible, fins als penals,
Espero sí, sí, que arribi als penals i va valer la pena. Perquè si arriben a marcar el 120, m'emprenyo.
Suïssa va avorrir els colombians.
Suïssa avorreix a qualsevol...
I jo crec que avorriran Argentina. Una altra cosa sí, és que Argentina passi.
És la guàrdia suïssa, és que estan tots ordenats, ben posats, tots unes bèsties de tios, i no deixen jugar. O sigui, és un equip incomodíssim de jugar.
Jo només demano que no ens haguem d'empassar un altre partit com el que vam veure l'altre dia contra Colòmbia. Tenia moltes ganes que passés Colòmbia. Jo crec que sí, que els quatre equips que passaran a semis són els quatre mainstream que deies tu. És que no m'imagino una altra cosa, perquè la sorpresa que podia donar Noruega per mi ja l'ha donat eliminant el Brasil. Tot el que faci d'ara en endavant Noruega, no, mentida, tot el que ha fet en Noruega des que va començar el Mundial és un premi, i crec que major premi que elimina en Brasil, no sé si seran capaços d'aconseguir-ho. Per tant, jo m'imagino un França-Espanya i un Anglaterra-Argentina semis.
L'Argentina queda bonic,
Com?
Queda bonic una Anglaterra-Argentina.
Sí. Anglaterra va passant, va fent.
No, no, però Anglaterra-Argentina serà l'intensòmetre de la ciutat de Barcelona. Pot disparar-se absolutament.
I una Espanya-França, per mi, són les dues millors seleccions del món. Vull dir que seria unes semifinals del Mundial.
Sí, no, però jo parlava de la qüestió...
T'espanta Arc de
Triomf. Ah, Malvines. Sí. Això, hosti, ara...
No, si la cançó que canten encara se'n recorden de les Malvines.
Per acabar el paral·lelisme de Messi i Maradona, ja només em falta Messi parlant de les Malvines.
I marcant-li a Anglaterra un gol amb la mà.
Sí, però ara
no colaria. Ja no és a saber. Coses més rares s'han vist en aquest Mundial.
Si tramo demana ja ho arreglaríem. Mireia, Santi, gràcies.
Vinga.
Una abraçada.
El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
Ens guardem com cada dia un raconet per parlar del Tour, però és que avui, Isaac Vilalta, bona tarda.
Bona tarda.
Avui hem viscut una etapa d'aquelles que fan història. Una més del Bodan Tadej Pogacar.
Home,
Sí. Com ho vas dir, allò, ahir? Avui s'ha arribat a l'esprint perquè Pogacar ho ha permès, o alguna cosa així, no?
Sí, sí. Clarament, les etapes que no guanya Pogacar és perquè Pogacar té algun pla alternatiu, o perquè ha de deixar guanyar un company, o perquè els sprinters també han de pagar el llum.
Sí.
Si no s'explica.
Mira, avui ha decidit que guanyaria ell, que sentenciaria el Tour de França. És fort, eh? Sisena etapa i el Tour de França ja està sentenciat. Ha atacat a 5 quilòmetres per coronar el Tourmalet, després els quedava el descens i els quedava l'ascensió a Gavarnie, segona categoria. Se n'ha anat en solitari, primer amb el seu company del Toro, però després ja ha obert forat.
Té un punt humiliant perquè és que no els ha deixat ni Pogacar, els ha deixat del Toro.
Sí, sí. És cert, aquell canvi de ritme explosiu que tenen tots dos ho afavoreix. Jo crec que Vingegaard, de fet, l'ha acabat atrapant, del Toro, però hagués acabat podent amb el mexicà. Però sí, sí, la superioritat de l'equip UAE. I al final, Pogacar, que ha guanyat en solitari, li ha tret 2:38 a Vingegaard, que és una bestiesa, i pràcticament 3 minuts a un grupet amb Del Toro, Benepul, Sexas, Lipovic, Ayuso, Schiamose, Lenny Martínez, Sepp Kuss, en fi, Tour sentenciat. I el que deies, victòria brillant de Pogacar. És espectacular el que ha fet avui. I li preguntaven just després de l'etapa si entrava dins del top 5 de les 23 que ha aconseguit ja el Tour de França.
I think top 5, I would say.
Et diria que està al top 5 de les meves victòries aquí al Tour. He tingut molts records d'una etapa similar també amb el Tourmalet al mig durant el Tour del 2023. El final va ser molt similar. Sí, la d'avui ha estat una victòria increïble.
Yeah, it's really incredible victory.
Realment ha estat increïble, veure com marxava amb tants quilòmetres encara per davant, uns 40 quilòmetres, superant en solitari tot un Tourmalet i cada vegada fent més grans les diferències respecte a Vingegaard i la resta de perseguidors. Com s'ha gestat l'etapa d'avui? És que Pogacar mai deixarà de sorprendre'ns.
Ahir, al tornar de l'etapa, mentre estava amb el bus amb els meus companys, vam parlar de l'etapa d'avui, i jo ja estava nerviós. Avui m'he despertat a les 7 del matí. No podia dormir més perquè el meu cap no parava de donar voltes. No tenia res a perdre. Ho volia donar tot, no guardar-me res, i si explotava, doncs explotava. Però al final ha sortit bé.
Doncs res, que ja el senyor avui ho tenia entre cella i cella. I
no sé si et passa sovint tu que et lleves a les 7 del matí i dius avui el top costa,
avui fotré un
si
programa,
he d'explotar que exploti. Que
ja veuràs quin programa fotrem avui, però normalment no surten tan bé com les etapes de Pogacar. En fi, que el tio ha enllestit el Tour. Jo crec que el pròxim repte, ho deia a l'inici, és sentenciar el Tour al gran depart on sigui que comença l'any vinent. Isaac,
no,
gràcies.
No descartis res, una abraçada.
Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
Abans d'acabar, bàsquet, Macià, bona tarda.
Hola, hola, Jordi.
L'altre dia ens explicaves que el Barça renunciava a la candidatura de Galbiati per la banqueta. Avui ja sabem qui és el millor situat.
Sí, és Alexander Sekulic, que és l'entrenador que bé, ha portat al Dubai a tocar el play-in, va fer una gran remuntada a la part final i que l'ha portat a guanyar la Lliga Adriàtica a la final contra Peñarroya, contra el Partizan.
Molt bé, doncs Sekulic es posiciona, veurem si s'acaba tancant, perquè últimament al Palau surten un munt de noms i després no acabem de posar-hi el llacet. A tot això, sembla que Joel Parra continuarà.
Sí, notícia que hem pogut avançar aquest matí. Hi havia molta por sobre les ofertes de Fenerbahçe i València, però el club està treballant per millorar el seu sou, pujar la seva clàusula de rescisió i, si pot ser, allargar el contracte. De moment és fins a l'any 2028.
I a la penya no està tancat, però no pinta malament el retorn de la Provítola.
No, exactament. Oferta presentada per la penya, la Provítola, que té una oferta d'Eurolliga més quantiosa, valorarà segurament la qualitat de vida i veurem quin és això que acaba prenent. No és 100% encara segur, almenys jo no en tinc constància, però pinta bé que l'any que ve tinguem a Riqui a la Provítola al Joventut.
Caram, no estaria gens malament la dupla. En fi, que quan Sekulić es confirmi com a entrenador, evidentment en parlarem i analitzarem com és la figura del que podria ser el nou inquilí de la banqueta del Palau. Ernest, abraçada, gràcies.
Una altra per tu, Jordi.
Sònia Oleart, abans d'acabar, alguna cosa que haguem de saber?
El torneig de tenis de Wimbledon, la final femenina, la jugaran dues jugadores txeques, Carolina Muchova i Linda Noskova, que han guanyat a les seves respectives rivals, i demà jugaran les semifinals masculines, Jannik Sinner, Novak Djokovic i Alexander Zverev, Arthur Ferri.
Gràcies, Sònia.
Adéu.
Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb l'Aina Grau a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Terré pendent de les xarxes socials, el Dani Rodríguez pendent de l'estudi 5, amb el Manel Gil al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 per treure'ns tan guapos com es pot cada vespre, i gràcies sobretot a vosaltres per ser-hi un vespre més. Tornem demà a les 7 amb més esports, amb més Tot Costa. Coach, què li sembla això de Sekulić pel Barça?
En mi carrera no he visto un periodista que es solo positivo.